tu estimes, o no poder veure't tots els amics que vols, o no fer-ho en la normalitat que tots mos agradaria. Però en aquest moment hem de ser més responsables que mai.
Hem arribat a les 6 i 4 minuts, tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Benvinguts a Dones. Durant l'estiu aprofitant per preparar nous continguts i temes per la nova temporada. Així, aquestes setmanes vos convidem a escoltar una selecció dels millors programes emesos.
Dones.
Benvingudes un dimecres més a Dones. Avui ens proposam parlar de la dona migrada. De fet, malgrat trobar-se en continents diferents, per exemple, el Marroc i l'estat espanyol estan separats per una mica més de 13 quilòmetres de distància, la qual cosa converteix aquest programa en motiu d'especial atenció, especialment si feim ressò a que la població marroquina a Balears conforma la comunitat estrangera més nombrosa a les illes, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, amb 19.430 ciutadans. Però si parlam de les dones migrades que viuen a les illes, equatorianes, africanes, marroquines, poc en sabem. I si ens centram en les condicions de vida i la salut emocional d'aquestes dones i del col·lectiu, el silenci ocupa tot. És per això que avui a Dones ens volem apropar a aquesta realitat a través d'elles, les protagonistes. 5 dones que viuen a les illes, dones que treballen per integrar-se a la nostra realitat com a ciutadanes. Moltes d'elles treballen per apoderar-se com a dones després d'haver patit situacions de violència masclista per part dels seus marits, educats en una cultura patriarcal on el valor de la dona és escàs. Elles formen part d'un col·lectiu que es diu Mujeres que no callen, un nom acertat i el qual avui retran homenatge al programa Dones, on parlaran per primera vegada del seu testimoni vital i del seu treball com a col·lectiu. El nom del grup es deu a un moviment de dones que va promoure l'escriptora mexicana Ruth Pérez Aguirre i que dona suport en la tasca grupal de crear uns llibres artesans en el que elles mateixes conten les seves situacions. També, avui, ens acompanya una taula de professionals a IB3 Ràdio formada per Naina Pérez Duran, arabista i professora de castellà en el projecte d'acollida de l'Ajuntament de Manacor i membre de ProSud. Nafisa Tarmini és biòloga, doctorada a Mallorca per la UIP i fa tasques de traducció al jutjat i a IPSalut. I també na Laura Bosch, treballadora social del Servei d'Atenció a Víctimes de la Violència Masclista a l'Ajuntament de Manacor. Comencem i ho fem, com sempre, amb música.
Ya ha pasado, dime de qué sirve seguir doblegado. Vamos a buscar algo de redención. Sabemos alma de la extinción. Entre el polvo y la arena en estado latente, como un sueño recurrente. Mala semilla, bella durmiente. Elijo ser completamente consciente. Superviviente, guerrera con hambre. La madre que os parió, yo no tengo miedo. Por eso duelo, por eso vuelo. No hay nada que haga traición. Quiero mojarme, quiero agitar el sistema con mi voz. Son mis dios removiendo la rosa, aclarando mentes como los rayos de sol.
Mi madre va a llorar.
Començam la primera entrevista, però tenim a la taulada del públic d'IB3 Ràdio a 6 dones que ens acompanyen. Elles són na Paulet, na Mouna, na Mereyem, na Ismael i na Saida i també na Rosa. Paren molta atenció mentre miren a les seves companyes, les professionals i treballadores socials que els acompanyen en el seu dia a dia i esperen el seu torn assegudes mentre somriuen, fan fotos també. No oblideu d'etiquetar a les xarxes de la casa, @ib3 IB3 Ràdio per veure què succeeix en directe avui als estudis de IB3 Ràdio. Recordem que avui parlam de la situació de les dones migrades a les Illes Balears. Ho fem recordant a Naina Pérez Duran, ella és arabista i professora de castellà en el projecte d'acollida de l'Ajuntament de Manacor i també membre de ProSud. Parlàvem que cada setmana tens 180 dones marroquines, la majoria.
Sí, la majoria, sí.
Que coixen en el projecte d'acollida en diferents grups i diferents nivells per aprendre el castellà i per conèixer també el sistema de salut.
Sí.
Ens explicaràs més, benvinguda, en primera instància. Naziza Tarmini, ella és biòloga, doctorada a Mallorca per la Universitat de les Illes Balears. T'acostaré una mica el micròfon. T'acostaré els micròfons perquè els oients et puguin sentir bé. Sí. I fas tasques de traducció al jutjat i a Ipsalut.
Sí, això és.
I ens acompanya la Laura Bosch, treballadora social al Servei d'Atenció de Víctimes de la Violència Masclista. D'entrada, Aina, a mi m'agradaria que ens expliquessis una mica en què consisteix el projecte d'acollida de l'Ajuntament de Manacor i en quines demandes acudeixen les dones.
Bé, el projecte d'acollida, quan jo hi vaig començar, ja va ser l'any 2008, i estava bàsicament enfocat a l'alfabetització i l'aprenentatge de l'idioma d'aquestes dones nouvingudes, que solien venir per reagrupament familiar. Ja al llarg dels anys, i també en l'experiència que vaig veure, o que me vaig centrar un poc en veure com funcionava el tema de l'acollida a nivell europeu, ens varen proposar donar-li un caire un poc més emocional, en el sentit de que els grups de dones eren un lloc on elles també eren dones, deixaven de ser esposes de, mares de, filles de... I se va començar a crear una xarxa entre elles de solidaritat femenina o de sororitat, que ara se diu, molt potent, que sempre empleant com a element transversal l'aprenentatge de l'idioma i de recursos i el coneixement de l'entorn, se va enfocar, o el vaig enfocar molt, a l'autonomia, a potenciar l'autonomia, que no fossin individus dependents, sempre haver d'anar darrere un home que els hi traduís, que els hi obrís portes, sinó tot el contrari. I d'aquesta manera, creant una xarxa entre elles, també entre elles s'ajuden i s'estiren les unes a les altres. I bé, és un acompanyament, evidentment, lingüístic i de coneixement de l'entorn, però també emocional.
En el cas de que hi hagués algun cas o algun indici de que aquestes dones patien violència de gènere, se derivaven, imagina, en Laura, que forma part del Servei d'Atenció de Víctimes de Violència de Gènere, és així?
Sí, bé, Aina i jo feim molta feina plegades perquè ella detecta casos a classe que potser no fan una demanda concreta, però sí que acudes jo a vegades perquè me coneguin com a professional i que tinguin més proximitat cap a jo. I, bueno, hi ha algunes sí que directament ja demanen entrevista per demandar ajuda.
Són conscients de la violència que pateixen aquestes dones, sobretot quan no és física, que és molt evident, quan són dones que venen d'una societat purament patriarcal?
Sí, són conscients de la violència. No sempre en poden sortir, però jo diria que són molt fortes, sobretot, i que la seva situació no és tan diferent de la nostra. No? Que atenc a moltes dones emigrades perquè essencialment tenen poca xarxa aquí. Però si comparam en números en dona nacional, tampoc hi ha tanta diferència. I també ha que dir que l'agressor no sempre és estranger. No? Que això també és important. O sigui, a vegades no pateixen l'agressió d'un compatriota, sinó d'una parella que han conegut aquí. Que això també, a vegades, estigmatitzant per ell que la violència només ve d'altres llocs, i nosaltres també vivim en una societat bastant patriarcal que repercuteix més en dona migrada perquè és més vulnerable, això sí.
Quan són dones migrades que arriben amb un procés de reagrupació familiar, se dificulta la tasca de treballar amb elles i de que les dones se puguin desvincular de l'agressor?
Bé, efectivament, quan venen d'un procés, generalment quan venen per reagrupació, la majoria d'elles venen amb un procés migratori que no han triat. Vull dir, se'ls hi han posat, o el seu pare o el seu marit viu aquí i no... segurament ni s'ho han plantejat, si volen o no volen, ho han de fer i ja està. Clar, una vegada aquí, la manera d'arribar, si són reagrupades, és a través de serveis socials. Se posen en contacte amb jo, i a partir d'aquí me deixen, elles entren dins el grup i me deixen que jo entri un poc dins la seva intimitat, en el sentit de que fent grup, i jo sempre acompany, no dic el que han de fer, però fent grup surten entre elles, se xerren, surten molt de temes i se'n donen compte de que no estan totes soles, de que n'hi ha un altre que està passant el mateix i que potser això que m'està passant a mi, ostres, doncs potser això no està normal, perquè ella mira com ha acabat i tal. Vull dir, és una manera d'entre elles empoderar-se, no? Mm-hmm. No fa falta que els hi haguen d'estirar la setmaneta, sinó que elles totes soles agafen mm-hmm. aquesta força una vegada aquí. Però, clar, evidentment, com diu una Laura, moltes no en surten, mm-hmm. però, bueno, estan. Mm-hmm. Són molt fortes.
És a quan es parla de qüestions a nivell judicial que aquestes dones decideixen denunciar, i no només partir, com es gestiona. Quan aquestes mujeres deciden denunciar i...
La verdad son muy pocas las que llegan a hacer denuncias en los juzgados. Son mujeres que ya les han llegado al fin, que no pueden soportar. Además que no están, muchas de ellas no están muy bien informadas lo que pueden hacer y las etapas que pueden seguir, que hay una ayuda. Ejemplo, a Manacorsi, con la ayuda de Laura, con Aina, es un grupo que lo están trabajando, están concienciando a las mujeres y todo, para hacer este paso, pero todavía creo que hay que trabajarlo. Muchas mujeres muchas no han llegado a esta etapa de denunciar, que no están muy capaces para hacer este paso, no están informadas. Es un paso muy difícil. És un pas molt difícil que moltes no lleguen a fer-lo.
Llavors s'ajuda en aquest cas, va focalitzar que elles es puguin emancipar i apoderar, o que se pugui denunciar, com canalitzeu els vostres esforços a l'hora de treballar amb aquestes dones migrades?
Bueno, hi ha diferents maneres, perquè hi ha diferents dones i diferents moments. A vegades no se prepara per una denúncia, tot i que una dona migrada que posa denúncia té més fàcil tot el tema de documentació. Perquè clar, si una cosa si tenen la nacionalitat i l'altra si tenen pues un permís de residència, per notarització de residència, per reagrupament, que depèn de som, o llavors clar, ha de ser a través de denúncia que elles puguin sortir endavant totes soles. Però a vegades la tasca, sobretot a dins el projecte Acollida i els tallers que feim, això és per com puc viure tota sola, i el millor encaminar-se simplement cap a un divorci i sense posar denúncia, uh-huh. perquè és molt dolorós. O sigui, tot el procés de denunciar és molt feixuc. Uh-huh. Si no necessiten traducció, si necessiten explicació, sobretot sobre els seus drets aquí, clar, i la por que també en el seu país després siguin mal vistes perquè han fet tot això.
Uh-huh. Explica.
No, es que por la nuestra cultura es que es muy 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 mal visto si una mujer aunque está maltratada, es muy mal visto llegar hasta los juzgados y denunciar. Siempre hay las familias que están intentando arreglar la situación, aunque no. A veces hay mujeres que viven muy muy mal, pero mientras el suegro, los hermanos, esto no se puede hacer, no puede llegar a hacerlo. Hay una influencia sobre ella, ¿no? Por cultura, por tradición, por muchas cosas.
Así es, ¿qué es el que te fa de estudiar biología a voler dedicar-te, entenc que si idioma és una part fonamental, però què és el que fa motivar-te a treballar amb aquestes dones i voler ajudar-les amb una tasca que tu ara reconeixies que és molt complicada i que fa que es posi una part de la societat marroquina en contra i de la vostra cultura i societat també?
Es que por mi cultura, por mi, es una parte de mí. También quería ayudar. Empecé con Aina y Laura el trabajo después de terminar la tesis. Era mi experiencia con ellas, con estas mujeres. He visto que necesitaban ayuda, que necesitan mucho trabajo, que hay que ayudar. Era mi primer paso. Empecé con Aina y Laura. Y después ya me siento sin querer que es una obligación mía de ayudar a mi parte, a estas mujeres, porque hacen parte de mí, de mi cultura. Entiendo lo que están sufriendo porque porque es una parte de lo que de mí también, que lo vivo. Yo sé cómo piensan, yo sé la religión, lo que tenemos que hacer por religión, por cultura, por tradición, todo esto me ha llevado a participar y coger este camino siempre.
Parlàvem aquí a Dones, hem fet diversos programes parlant de que la justícia està molt patriarcalitzada. Trobes que hi ha un doble estigma en aquest cas amb les dones que treballes per ser dones i per ser migrades?
Com la...
T'estimes més que te posa pregunta en castellà y es si crees que hablamos mucho en este programa de que la justicia y una justicia muy patriarcal en el sistema español es una justicia pensada por hombres, ejercida por hombres. Hemos visto sentencias como la de la manada, que en caso de violación lo condena como abuso. Y te quería preguntar si crees que más hay que las mujeres con las que trabajas tienen un doble estigma, uno por ser mujer y el otro por ser mujeres migradas.
Y la tercera que es musulmana. La verdad que esto sí que existe. Queremos o no, sí que hay cosas que ya estamos viviendo por ser inmigrada, por ser extranjera y por ser musulmana. Hay muchas, todos estos efectos, es como que te deja, son cosas que te deja, que no te deja avanzar. Y que en el momento de actuar ya es un peso. Es un peso para cualquier mujer. Queremos o no. Uh-huh.
Com treballeu des de ProSud, que és un ONG que heu tornat a reactivar?
Estem començant. Una de les coses que ens va impulsar a reactivar ProSud va ser, cercàvem les professionals que estaven treballant en dona marroquina, cercàvem una manera de fer feina més ràpida que el que és l'administració. Mm-hmm. I van dir, ens han d'associar per fer veure que hi ha altres maneres de fer feina, per atracar-nos en el Marroc, altres països, el que han començat per el Marroc, i volem fer feina en xarxa amb el Marroc, amb associacions que activistes, defensors de drets humans, advocades que fan feina en dona allà, i el que hem estat ara fent és fent viatges anti-tornant, contactant amb un, i ara, la primera actuació serà que vendran un defensor de drets humans i una dona que ha fet una doctora que ha fet un llibre sobre les dones de Huelva, de la Fresa. Uh-huh. I la idea és apropar professionals d'aquí i professionals d'allà. O sigui, és més dirigit a una tasca de sensibilització de professionals.
Uh-huh. Perquè fa falta a nivell institucional.
Perdó.
Sí, sí.
No, sí, exacte. Vàrem també pensar precisament això, la necessitat que hi havia d'apropar mirades i d'apropar formes de vida i cultures o tradicions, perquè aquí realment, sigui l'administració pública, a salut, a educació i per tot, estem sempre amb els típics tòpics, amb els estigmes que sempre se li posen damunt a la població migrada, sense realment mirar-los de cara. Per tant, la idea era també fer un poc una formació cap a aquestes persones que fan feina i que fan feina amb dona i dona immigrada per per arribar a un enteniment, a una empatia, a veure la persona que tenim davant com a una possibilitat i no com un enemic, que ni mos venen a llevar la feina, ni compren gratis, ni coses d'aquestes que se senten en el dia a dia, ni tal. Vull dir, simplement acostar-nos, escoltar-nos i bàsicament encaminar-nos cap a una convivència real i efectiva.
Mujeres que no callen és un projecte que surt també d'aquesta voluntat de crear xarxa entre dones?
Sí, sí, sí. Bueno, va ser també una visita al Marroc, una trobada d'escriptores que hi va haver al Marroc en torn a la figura de na Fàtima Mernissi, que Naina me va fallar i no va venir.
Perdó.
Bueno, vaig entrar en contacte amb altres escriptores que... Ja m'ho vaig donar compte que la feina que feia amb les dones era poc visible i elles mateixes me van dir tu tienes que sacarlo a flote esto. I bueno, i aquesta escritora mexicana tenia aquest moviment de dones per diferents països de Llatinoamèrica, li vaig demanar si mos podíem sumar i bueno, m'ha anat indicant pues, com treballar el grup, preguntes que els hi han de fer les dones. De fet, Naina també en el projecte Acoïda ho intenta fer. Bé, sí. Sí, ha estat un revulsiu. Sí.
Sí, sí.
Aina Pérez, arabista i professora de castellà en el projecte d'acollida de l'Ajuntament de Mònaco, moltes gràcies per haver format part d'aquesta taula. Laura Bosch, treballadora social del Servei d'Atenció a Víctimes de Violència Masclista, t'acomiadam ara una estona. Aziza Tarmini, biòloga i traductora al jutjat i a Ipsalut, moltes gràcies. Ara és hora de fer una petita pausa publicitària perquè na Paulet, na Mouna, na Mereyem, na Ismael, na Saida i na Rosa, que estan aquí a la cadira del públic, han de començar a prendre seient i a seure perquè d'aquí 2 minuts escoltarem el seu testimoni. Mentrestant, una petita pausa i tornem en breu. Fins ara.
He vist com t'arreglaves i sorties ben vestida en el carrer, tota pintada i guapa, obries la porta i pareixia un dia fester. Per primera vegada no sabies que et passava per de dins, però aquella rialla il·lusionada ja te feia de padrís. Vestideta, vestideta, amb faldetes i calçonets. Vestideta, vestideta, amb faldetes i calçonets. Ja no hi havia cap dia que oblidessis ni el més mínim detall, collar unes arracades o un anell sense importar el metall. Cada dia una festa, cada dia un capell diferent, i allà fora en fora els problemes anaven perdent. Vestideta, vestideta, amb faldetes i calçonets. 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 He vist com somiaves quan ballaves sense poder-te aturar, tot un món que mudava i t'agradava, això és vida i respirar. Una passada i volta, un peu ressec i torna a començar, que en la teva rialla ja no puc deixar d'en revoltar. Vestideta, vestideta, amb faldetes i calçonets. Vestideta, vestideta, amb faldetes i calçonets. Ja no hi havia problemes, ben abraçada en el teu davantal, rebosillos i agulles i un repic de castanyeta suau. Cada dia una festa, cada dia un capell diferent, i allà en fora els problemes.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Les novetats discogràfiques...
La música illenca. Els vinils. Les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en òrbita?
Dissabte i diumenge entra en òrbita, punxant la banda sonora del cap de setmana, aquí a IP3 Ràdio.
A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IP3 Ràdio. Serveis informatius. A Menorca, 88.6.
A IB3 Ràdio, dones.
Durant l'estiu us convidem a escoltar una selecció dels millors programes emesos.
En busca de palomas disecadas hay un fragmento de la mañana.
M'ha acomiadat a la primera part del programa Naina Pérez Durán, arabista i professora de castellà al projecte d'acollida de l'Ajuntament de Manacor, també a Narcisa Tarmini, biòloga i traductora al jutjat d'Ipsalut, i a Laura Bosch, treballadora social del Servei d'Atenció a Víctimes de Violència Masclista de l'Ajuntament de Manacor. I ara anem a donar pas a les dones membres del col·lectiu Mujeres que no callen, un nom acertat i el qual avui elles retran homenatge en aquest programa a dones, parlant per primera vegada del seu testimoni vital i també del seu treball com a col·lectiu. El nom del grup, de fet, es deu a un moviment de dones que va promoure l'escriptora mexicana Ruth Pérez Aguirre i que dona suport en la tasca grupal de crear uns llibres artesans en el que elles mateixes conten les seves situacions. No sé molt bé per qui començar, però que començaré per na Paulet, que ha arribat amb més energia i rient, i et sé que tenc aquí a la meva esquerra. Benvinguda, Paulet.
Hola.
Hola. T'hauràs d'apropar una miqueta més perquè et puguen sentir més. Sé que és la primera experiència a la ràdio. Heu volgut venir totes juntes per donar-vos més recolzament. Paulet, farem les preguntes en castellà perquè ens puguis entendre
sí,
millor.
Sí,
ens expliques què vol dir Mujeres que no callen. Nos expliques un poco qué significa, qué representa para ti Mujeres que no callen.
Las mujeres no callan son las mujeres muy fuertes, son las mujeres que somos muy fuertes y no dejamos las cosas que nos subas encima de la cabeza. Sí.
¿Qué hacéis en el colectivo?
En el colectivo, cada miércoles hacemos muchas cosas. Por ejemplo, hablamos de lo que hemos pasado antes y desde ahora. Porque para mí, por ejemplo, muchas cosas ha cambiado. No conocía nada de Palma ni de Mallorca. He venido aquí sin conocer a nadie.
Uh-huh.
Sí.
¿Cuándo llegas a Mallorca tú?
Hace casi 2 años y medio.
Uh-huh. ¿Y cómo llegaste a Mallorca?
Yo estaba en mi país, lo estaba pasando muy mal con mis 2 niñas que querían hacer la mutilación. Por eso he venido corriendo sin conocer a dónde me voy a bajar. Sí.
¿Y te bajaste?
He bajado del aeropuerto con mis 2 maletas y estaba súper cansada este día. He preguntado dónde está la policía. Ellos me dónde está los buses. Uh-huh. Y después donde he bajado, no lo sabía. He bajado con mis 2 maletas y después he preguntado a la gente dónde está la policía.
¿Y cómo llegas a Manacor?
En la policía he venido, he sacado mis papeles, mi pasaporte, y sí, mis papeles, yo le he dicho, por favor, necesita hablar con una trabajadora familiar.
Uh-huh. Sentís, ay, perdón. Perdona, Paula.
Y ellos pensaban que yo soy loca, de verdad.
¿Por qué?
Porque eso le parece, había casi más de 20 policías que cada uno viene y dice, tú es de Nigeria, yo dice no, yo soy de Senegal. Tu marido te pega, yo dice no. Y me pregunta hasta ha venido dos mujeres del médico mundo. Ellos me han preguntado muchos preguntas hasta que yo no podía hablar. Me he mareado y ellos me han dejado dormir a la policía casi 4 horas. Uh-huh. Y después ellos me han mandado a Manacor.
En Manacor, imagino que los servicios sociales te prestaron la ayuda necesaria. ¿Contactaste con Aina Pérez? ¿O con Laura?
No, yo con Laura Bosch.
Con Laura Bosch, la
sí,
hemos escuchado
ellos,
en la primera
ellos
parte.
Me ha llevado en una casa de recogida. La policía me dice, te vas a una casa, yo no sabía qué hay. Y ellos me han llevado ahí y dentro del casal ellos nos han ayudado mucho. Pero después de casal, hasta ahora, es Laura Bosch que me ayuda. Sí.
El resto de compañeras, Saida, ¿cuál ha sido tu historia vital hasta llegar a poder formar parte de un colectivo como Mujeres que no callan, que representa un ejercicio de fuerza femenina que tienes que estar preparada emocionalmente para formar parte de un espacio así?
Sí, yo la primera vez que me ha pasado el maltrato, bueno, la verdad estaba fatal, no podía hablar, he caído al suelo, la verdad, no podía, es que no sé dónde ir, no sé de, ¿sabes? Estaba mal. Y luego cuando fui a la policía, he hecho una denuncia y luego me enviaron con Laura y la verdad, Laura me ha ayudado mucho.
Bueno, vamos a seguir con Mona en este caso. Mona, para ti, Mujeres que no callan, este colectivo, ¿qué representa? ¿Qué tipo de actividades hacéis? Paulette nos ha explicado que hacéis varios tipos de actividades, que escribís, que relatáis. ¿Cómo os ayuda el escribir?
Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, el grupo de Mujeres que no callan es un grupo que existe hace 2 años y lo hemos conseguido con Laura Bosch, que todas somos mujeres de violencia de género y casi todas somos en la misma situación, casi todas. Y bueno, hacemos actividades. Cada una cuenta su historia y bueno, para mí el grupo de mujeres que no callan es como, ahora existe como una parte de mi familia. Uh-huh. Me siento ahí como, me siento muy relajante cuando, si no llega alguna semana y no voy al grupo, como me falta algo, es un grupo que me siento ahí muy relajante. Y cada una, como fui una psicóloga y cada una cuenta su historia, cada una hacemos muchas cosas ahí. Bueno, la verdad que bueno, ahora estamos haciendo un libro y para otras mujeres, que para que no pase lo mismo a otras mujeres. Uh-huh. Este libro lo queremos llegar a muchas cosas. Tiene muchas cosas para
enseñar,
para enseñar, ayudar. Sí, para ayudar a otras que pasan de la misma situación y no pueden hablar, no pueden llegar a una denuncia, que no pueden hablar. Uh-huh. Por eso le hemos dado el grupo de el nombre de Mujeres que no callan.
¿Qué has aprendido tú en estos dos años?
Bueno, de no callar. He aprendido, sí, de no callar. Si la verdad, ahora he empezado otra vida y he aprendido muchas cosas. Si me pasa, por ejemplo, insultos o alguna palabra que no me gusta o con la pareja nuevo, no voy a callar y no voy a volver a repetir todo lo que me ha pasado con mi ex. Ni a mí ni a mis hijas.
¿Ayuda esto a poder educar a las niñas, que a vuestras hijas, que en tu caso también son marroquinas, claro, con una cultura diferente a la que, claro, se hubieran criado en su país?
Claro, sí, ayuda mucho.
¿Es esperanzador? ¿Es una nueva esperanza en este caso?
¿Qué?
No. ¿Representa para ti un posible cambio de vida?
Sí, sí. Que la verdad, como yo he cambiado mi pensamiento, la verdad que lo voy a enseñar a mis hijas también.
Porque ¿qué les hubiera esperado? Es decir, ¿cuál es la situación de la mujer en Marruecos?
Por ejemplo, la cultura, que lo que me ha pasado con mi ex, yo no lo conocía antes. Me casé con él con una manera tradicional. Familia y una que conoce él, y vine y me lo presenta, y mi familia siempre entra y tienes que casarte, tienes que eso, bueno, es unas tradiciones. Y eso no lo quiero pasar a mí. Eso que he cambiado yo mentalmente, yo no lo van a pasar a mis hijas.
¿Con qué edad te concertaron el matrimonio?
17 años.
Aquí eras menor de edad, o en este,
sí,
caso eras menor de edad.
Sí, he pasado juicios en Marruecos para que me puedo casar. Y eso.
¿El grupo te ha servido de apoyo para encontrar también un espacio social de amistad con que poder compartir otras relaciones más allá de la terapéutica que es en sí este espacio?
Sí, sí.
¿Hacer amigas para salir?
Amigas para salir, para cambiar la rutina del día. Sí.
Mereyem,
sí.
En el grupo compartís espacio con senegalesas, mujeres rumanas, colombianas. Sí. ¿Cómo gestionáis las diferencias culturales? ¿Qué aprendizaje hacéis de todo este aspecto?
Todo.
No, ya muy poco, no. No,
Rosa.
No
sé.
Va, así, haciendo referente a tu pregunta, pues con mis compañeras, pues yo trato de que ellas me enseñen un poco de el idioma de ellos, y así con Paulette, pues también trato de que ella me enseñe, y claro, como ella vinimos de culturas diferentes, pues tratamos de que ella nos enseñe y yo aprender. De pronto yo, claro, al ser colombiana sé un poco más el español, el castellano, y entonces cuando ellas no me entienden una pregunta, pues ellas me preguntan, y pues yo trato lo mejor posible en explicarle y decirle para que ellas pues aprendan un poco más el español, y así
aprender
pues
más culturas.
Exactamente, sí. nos contamos cosas y el día a día las historias de ella, pues en el programa ellas cuentan sus historias, yo le cuento lo que me ha pasado. Y ahí vamos, como es como una terapia, el que nos contemos las cosas que nos han pasado desde que llegamos acá hasta este momento. Es como nos desahogamos, vamos como una terapia, y así vamos tratando de que esto nos sea más fácil, porque al comienzo fue difícil llegar aquí sin conocer a nadie, ni un país diferente, porque yo llegué con la persona con la que yo me casé, me trajo, y
pues la única persona que yo lo conociera a él. Físicamente pues no me maltrató, pero verbalmente sí, esas palabras de todos los días y a cada momento, y no me dejaba salir, me mantenía encerrada, y eso me enfermó mucho, emocionalmente me enfermó demasiado. Claro, yo busco ayuda en trabajo social en Zapobla me lleva a Manacor, llegamos a la casa de acogida y claro, ahí me ayudaron mucho. Ya después que ellos me enseñaron a integrarme a la sociedad, porque de verdad estaba un poco marginada, vamos a decir.
Aislada, exacto, en este caso, por parte de tu marido.
Sí, por parte de él.
O tu exmarido.
Exacto, por parte de él, pues un poco aislada de la sociedad, de las personas de acá. Le llegué a tener un poco de temor porque él me decía que por esto de la... Ay, se me olvida la palabra de que como mis colores es el negro, me decía que los españoles eran muy racistas. Uh-huh. Pues claro, yo le llegué a tener mucho miedo, estaba cogiendo mucho miedo al qué me harán, al qué me dirán, y con el tiempo, con la ayuda de la psicóloga, con la ayuda de Laura y con la ayuda del grupo, me he dado cuenta que no es verdad, que no sé, pero con los españoles o con las personas de blancas, pues no me ha ido tan mal, así que me voy día a día aprendiendo, y vuelvo y digo, aquí con el grupo, con Laura, pues haciendo lo en dibujos, vamos haciendo dibujos, vamos estudiando bien, saliendo adelante de todo esto.
Ismael, todavía no te hemos escuchado. Yo quería saber si Saida está un poco más tranquila, se ha emocionado, pero bueno, ya sabes que cuando te quieras volver a apuntar y a coger el micro, estará abierto para ti. Ismael, ¿cuál es tu periplo hasta llegar a Manacor y poder pedir ayuda y atención?
Vale, primero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo cuando llego aquí... Estaba en Marruecos. Yo he venido por visado. Uh-huh. Y cuando llego al aeropuerto, no lo conozco nadie por aquí en Mallorca. Cuando llego aquí, me pregunta dónde está la policía. Y después, yo lo pregunto a un chico, él me coge la policía. Y después la policía me lleva en la casa acogida. Y la casa acogida me ayudan mucho, de verdad. Laura también me ayuda mucho, ¿verdad? Yo quiero decirle muchas gracias. Y ahora estoy bien, más adelante. Antes estaba peor. Ahora estoy muy bien y muy fuerte, ¿verdad?
Venga, que somos mujeres fuertes, podemos,
¿verdad? Ahora estoy bien, estoy muy contenta con amigas nuevas y con mi trabajo también. Y con cada semana tenemos grupo y soy muy contenta.
És hora de fer una petita pausa publicitària. S'emociona aquest cas, està copat avui els estudis d'IV3 en ràdio. Anem a donar-li a aquestes dones fortes i valentes un pot d'espai perquè respirin, beguin un pot d'aigua i tornant-les en breu. Gràcies, fins ara.
Somebody's always gonna say something. Trying can't shoot me down for voicing my own opinion. Triggering a part of me that's always been indifferent. And I know that we have asked for change. Don't be scared to put the fist to shame. When you know depending on me, sometimes we ain't meant to be free. When you know what you got, sacrifice ain't that hard. Feel like depending on me, sometimes we ain't meant to be free. Open up this letter you ain't trying to read. You've been blind to the subject but not blind to me. And I know that this margin ain't too small for me. Not too real, not too much, I need more, not enough.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Som en Biel, som un fan de No venim a Manuel i els meus fills hi venen des de fa una temporada. I no venen a Manuel, però en aquest programa d'IB3 procuram fer un llibre d'instruccions entre tots per educar els nostres fills.
No venim a Manuel, amb Regina Cortés, dissabte a les 4 del capvespre a IB3 Ràdio.
Tot i haver començat l'estiu, la Ruta d'Orfeu segueix oferint cada diumenge un acostament a la música clàssica, les efemèrides del mes, la història de la música feta a les illes, tot això i més a la Ruta d'Orfeu. Vos esperam.
La Ruta d'Orfeu, a IB3 Ràdio, amb Pere Estelric, diumenge a les 10 del vespre.
La mamà plorava i el papà va entrar. Ben Francisca, no hem intentat criar les nostres filles perquè se saber defensar tota sola, perquè no haguer de dependir de nosaltres ni de ningú. Idò, deixa-la fer, que se'n vagi. Si no li va bé, que torni. I ja està. Estic seguríssima que no hi havia de les amigues que jo tenia, molt més riques que jo, molt més situades, no tenien un pares que fessin això. I me'n vaig anar a França.
Aire, a IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre amb Joan Cabot. IB3 Ràdio és servei públic. A IB3 Ràdio, dones.
Durant l'estiu us convidem a escoltar una selecció dels millors programes emesos. Benvingudes a Dones, un programa on hem parlat de dones migrades des d'un punt de vista però en positiu, dones que treballen dia a dia per sortir endavant i ho fan amb un lema que es diu Dones que no callen, Mujeres que no callen, és el nom del col·lectiu d'aquestes dones que avui han parlat per primera vegada. Elles són na Paulet, na Mouna, na Meriem, na Ismael, na Saida i na Rosa. Fruit d'això, les emocions que hi ha hagut avui a IB3 Ràdio, somriures i plors, també per parlar per primera vegada del seu testimoni vital i també del col·lectiu i de l'ajuda i l'apoderament que han aconseguit gràcies a ell. També paraules de gratitud cap a na Laura Bosch. L'hem escoltada a la primera part del programa juntament amb Naina Pérez i Naciza Termini. Na Laura Bosch és treballadora social del Servei d'Atenció a Dones Víctimes de la Violència Masclista. Moltes d'elles han rebut la seva atenció, han tornat a incorporar en Laura Bosch, en aquest cas per moltes al·lusions. Laura, entenc que és una feina dura, dolorosa, impotent, però que a vegades aquestes paraules d'agraïment arriben. T'han vist emocionada també en les llàgrimes.
Sí, bueno, sempre... sempre que he de parlar de la meva feina, bé, és veritat que és una feina dura perquè t'has d'enfrontar a situacions cada dia de crisi, no? Perquè les dones que acudeixen venen en situació de crisi, però sempre dic que estic agraïda perquè atenc a dones fortes, o sigui, les que arriben en aquesta en el servei són dones que tenen ganes de sortir endavant i jo m'aliment de la seva fortalesa, no? I som molt més... Com deia en Hisham Houdaifa fa quan el vaig conèixer, que és el periodista que cada venir me va dir són dones que si tu i jo mos véssim en la seva situació, no sé com en sortiríem. Dic que sí, és així, i jo els admir. I són dones supervivents, no? Lo de víctimes ja ha passat.
Sempre es relata en positiu. Vosaltres vos plantegeu poder tornar qualque dia a Marroc, a Colòmbia, a Senegal, d'una forma normalitzada? Vosaltres habéis plantejat algun dia poder volver a vostra tierra d'una forma normalitzada? Imagino que vostres raïces, hay mucha gente, muchos familiares que habéis dejado allí. ¿Cómo se ve esta añoranza o este sentimiento en algún momento de apatriada?
Yo la verdad, he pensado muchas veces, pero los primeros días, he pensado muchas veces para volverme en Marruecos. Digo, porque ahí al menos tengo familia allí, tengo alguien para que me va... Que me va, no sé cómo se dice, bueno, tengo la familia ahí. Pero de otros lados pienso muchas veces de no volverme, porque no hay posibilidades como aquí, no hay, en Marruecos, por la traducción no puedo volverme. No sé, por la gente, por el pensamiento de la gente, como mira, como ha ido casada y ha volvido divorciada con dos niñas, es fuerte. En Marruecos la verdad es fuerte, no es como aquí, es igual. Y he podido poco a poco de con Laura, la verdad, y los servicios sociales y... De conseguirme a vivir aquí y poderme convivir, poder convivir aquí. Eso. Y ahora gracias a todo el grupo de servicios sociales, la verdad, y de Ibedona también, he conseguido trabajo y estoy trabajando y ahora he cambiado los pensamientos y no voy a volver a Marruecos, la verdad. Sí, no voy a volver.
El resto, brevemente, Paulette y Rosa, ¿miráis atrás en algún momento o desde este punto de inflexión siempre adelante?
Para mí...
Acércate un poquito
al
micro.
Para mí, no, porque estoy más mejor aquí con mis niñas. Tengo mi trabajo, alhamdulillah, bien. Y con la ayuda de Laura y del grupo, tengo amigas. Es muy duro sin familia, pero para mis niñas, mejor.
Sí. Bueno, de mi parte, pues Colombia es un país también machista. Pero la cultura es un poco más apacible, más. Entonces, pero lo que sí es que he aprendido a ser más fuerte, a defenderme, a no quedarme callada cuando me ofenden con palabras y muchas. Entonces, pues ya al yo ir a mi país, ahí ya le podré enseñar a mis hijas y a mis hermanas el no quedarse callada y el poderse defender y denunciar a esas personas maltratadoras como me pasó a mí.
Pues amb aquest missatge de no quedar callada i mirar sempre endavant, ens acomiadam avui dimecres 12 de febrer a IB3 Ràdio d'aquest programa, un programa dur, emotiu i amb molta esperança, un programa on han comptat amb la participació de Naina Pérez Duran, arabista i professora de castellà en el projecte acollida de l'Ajuntament de Manacor, també Naciza Termidi, biòloga doctorada a Mallorca per la UIP, traductora als jutjats i a IPSalut, Anna Laura Bosch, treballadora social del Servei d'Atenció a Víctimes de la Violència Masclista a l'Ajuntament de Manacor, I en Paulet, en Mouna, en Mereiem, en Ismael, en Saida i també en Rosa, moltes gràcies a aquestes dones del col·lectiu Mujeres que no callen per la valentia d'haver participat avui en aquest programa, d'haver donat la vostra veu i el vostre testimoni per primera vegada i per seguir lluitant i servir també o estar sempre a disposició d'aquelles dones nouvingudes amb dificultats per donar un cop de mà. Així que moltíssimes gràcies, de tot cop per haver vingut avui a Dones. Gràcies als oients per la vostra confiança i participació. Un dimecres més i fins al proper dimecres. Fins sempre. One, two, three, one, two, three, three. One, two.